l'assetjament escolar, el bullying, és un dels grans reptes als que s'enfronta l'ensenyament en aquests últims temps, Josep?
Doncs sí, doncs ja fa alguns anys que s'ha posat fil a l'agulla intentant acabar amb aquelles situacions que pateixen nois i noies, sobretot a secundària, que també està passant a primària, però sobretot on es presenta més és a secundària. I s'ha decidit doncs, acabar amb aquestes situacions i es van engegar ja, es van fer uns protocols que els centres han d'aplicar en casos de que es detecti alguna situació que caigui dintre de l'àmbit del que seria l'assetjament.
D'assetjament escolar, de bullying, com es coneix ara, n'hi ha hagut sempre, Josep? O és que ara s'hi està més a sobre i es detecten més els casos? Parlem de 1.333 possibles casos des de començaments d'aquest curs, eh?
Sí, sí, d'assetjament sempre n'hi ha hagut. El que passa que abans eren coses de nens, eren situacions que es consideraven normals, que hi havia nens més forts, altres més febles, en fi, hi havia situacions d'aquestes que eren d'assetjament pur i dur, però que no s'atenien. Des de fa un temps doncs, ja se va decidir que aquestes situacions tenien un nom, que era assetjament, i que calia acabar perquè això provocava situacions d'indefensió d'aquests nois i noies que patien aquests abusos per altres. I, evidentment, aquestes xifres que han donat, que avui jo precisament ho estava escoltant a les notícies, també t'haig de dir que són els casos que han aflorat, però malauradament n'hi ha més. Nosaltres, des del centre psicopedagògic, n'hem tractat alguns en aquests últims anys i ens hem trobat a vegades amb reticències des del centre d'aplicar protocols, perquè això vol dir també activar i donar informació als serveis d'ensenyament. I s'han preferit treballar-los o resoldre'ls internament com un afer propi del centre. Per tant, aquestes xifres que es manegen avui, de 1.000 i escaig de casos, doncs són molts més, malauradament són molts més.
I què ho fa? Parlem d'aquests 1.333 possibles casos, des de començaments d'aquest curs, Són dades oficials, en aquest cas del govern de la Generalitat. Què ho fa que hi hagin escoles que, si estan obligades a complementar aquest registre que s'ha posat en marxa per tenir les dades exactes del que passa en el món de l'ensenyament respecte a l'assetjament escolar, què ho fa que no compleixin amb aquest requisit que entenc que és obligatori, Josep?
Sí, és obligatori, però moltes vegades es prefereix fer un pas previ, que seria fer una acció de mediació entre les parts implicades i veure si d'aquesta manera es pot resoldre. I, per tant, s'estalvien activar tot el protocol, que és una actuació molt més complexa, on intervenen més persones, intervenen els psicòlegs, etc. I, per tant, si a través d'un acte de mediació entre les parts es pot acabar amb el problema o amb la situació, doncs es prefereix això abans d'activar el protocol. És per aquest motiu, bàsicament. No perquè hi hagi deixadesa ni ganes de resoldre conflictes ni res de res. No es tracta d'això, sinó que si en un procés menys, diguem, complex es pot resoldre, doncs prefereixen actuar d'aquesta manera.
Davant de l'assetjament escolar, tolerància zero. Hi han moltes cares molt fosques de l'assetjament escolar i sobretot d'aquella canalla o aquell jovent, aquells adolescents que fins i tot no són capaços de poder-ho explicar, que s'ho passen en silenci.
Hi ha molta diversitat de casos. Moltes vegades associem el que és assetjament escolar amb agressions físiques i no sempre l'assetjament va en aquesta línia. Moltes vegades un assetjament pot consistir en accions que nosaltres en diem de microassetjament, és a dir, ara et dono una empenta, ara et tiro una cosa a terra que tens sobre la taula, ara et dic alguna bajanada, alguna tonteria, alguna cosa. És a dir, situacions diàries molt concretes, molt puntuals, que poden passar molt desapercebudes, però que va generant en la persona que ho pateix, en el nen o la nena que ho pateix, una situació d'indefensió, i que moltes vegades callen davant dels pares o així per por que aquella situació es pugui agreujar. I això passa molt més sovint que no pas l'agressió física.
Bueno, i aquella dita, aquestes dites tan sàvies, no? La llengua que trenca tants ossos, no? Fins i tot molts més que els de la violència física, no? Vull dir que a través de les paraules es pot fer molt de mal.
I després hi ha un altre assetjament, que aquest és encara més novedor, però a vegades té uns nivells d'agressivitat enorme, que són el ciberassetjament o l'assetjament a través de les xarxes socials. No hem d'oblidar això. I aquest assetjament passa desapercebut pel professorat, perquè evidentment no té accés a les xarxes socials dels alumnes, i resulta que hi ha allà situacions realment greus, d'amenaces fins i tot, directes, o gravar vídeos sense que el nen o la nena se'n doni compte i després penjar-los a les xarxes. En fi, hi ha tot aquest tema d'assetjament que és, per mi, a vegades molt més difícil de detectar, però que també genera situacions d'indefensió i de vulnerabilitat enormes. Això també cal tenir-ho en compte, i aquests moltes vegades no arriben en els centres.
Sí, sí, certament. No fa pas massa setmanes coneixíem casos fets a través d'intel·ligència artificial de cares de noies a través de les xarxes que, doncs, amb la intel·ligència artificial les desvestien, les posaven nues a la xarxa, no? Clar, això té un impacte brutal contra aquella persona que ho pateix, no?, amb unes conseqüències que no em vull ni imaginar.
Sí, sí, exactament. És a dir, estem arribant a uns nivells en què la tecnologia s'utilitza per aquests motius d'assetjament, que es repeteixo, està exclusivament a través de la xarxa, i que, òbviament, els centres educatius en són aliens, no ho saben ni què està passant. I si no l'alumne no ho fa explícit, doncs queden impunes absolutament aquests agressors.
Deies, al començar, Josep, que d'assetjament sexual, assetjament escolar, disculpeu-me, n'hi ha hagut sempre, però és veritat que ara estem en uns punts de violència. De fet, fa pocs dies, la setmana passada, coneixíem aquesta brutal agressió de tres menors a un noi a les portes d'un centre educatiu a Mataró. Un reguitzell de puntades de peu a la víctima totalment indefensa, que va requerir un ingrés hospitalari. Per què hi ha jovent? Per què hi ha adolescents que són tan violents, Josep?
Bueno, això té més a veure amb una situació molt més complexa, on els valors que abans, diguem, frenaven en les determinades actuacions, avui en dia, doncs, estan posats en qüestió. És a dir, hi ha molts adolescents que no tenen el valor o respecte cap a l'altra persona perquè no la valoren, perquè veuen contínuament a les xarxes socials, a les pel·lícules, en els videojocs, situacions de violència, i doncs, esclar, això ho interioritzen com una realitat i llavors ho apliquen en el seu dia a dia. I llavors arriben a ser molt violents, excessivament violents fins i tot a vegades, perquè tampoc tenen filtres i no tenen mesures per adonar-se del que realment estan fent i de què suposa allò. Això ho explico així perquè m'hi he trobat en casos reals de nois que no entenen o no diferencien la realitat de la ficció, i per tant ells apliquen en el seu dia a dia elements de la ficció com si fossin reals. O inclús a vegades menys valoren els efectes. És a dir, si apallissen a un noi o una noia o una altra persona, bueno, ja, després ja recuperarà, ja s'arreglarà i ja, aquí no passa res, no? Li hem donat una lliçó, li hem ensenyat que jo sóc el fort, etcètera, no? Llavors, tots aquests elements generen una situació, sobretot en els adolescents, en què aquests valors o aquests filtres que abans teníem, doncs ara ja no hi són. I com que no hi són, doncs actuen d'aquesta manera tan violenta.
Amb un debat damunt de la taula, i és que si en aquests joves que actuen amb tanta violència se'ls ha de jutjar com a menors d'edat o com a adults per la gravetat dels casos, Josep?
Bueno, aquí hi ha unes lleis que són les que són, i evidentment els menors de 18 o de 16 anys tenen uns condicionants que s'han de respectar, evidentment. Una altra cosa és dir si això s'ajusta a les lleis, vull dir, s'ajusten a la realitat dels fets. Caldria potser una revisió, jo ja no ho sé, jo no soc jurista, per tant no puc entrar en aquest àmbit, no? Però que sí que, evidentment, caldria actuacions contundent sobre aquesta situació, això segur que sí. I també amb els pares, no hem d'oblidar que quan hi ha nois i noies que arriben a aquestes situacions és perquè hi ha un aspecte familiar que està fallant. I per tant també caldria treballar amb aquesta família, amb aquest entorn familiar, per veure què està passant i per què s'admeten aquesta situació. Perquè moltes vegades aquests nois i noies violents, sobretot nois violents, perquè a casa també estan exercint aquesta violència. No és una cosa que només passa fora de l'entorn familiar, sinó que també dintre de l'entorn familiar hi ha situacions que faciliten aquestes maneres d'actuar.
És a dir, que són víctimes també, no?
També són víctimes, sí.
Dèiem que la lluita contra l'assetjament escolar és una de les grans responsabilitats de la comunitat educativa, però també a casa, no? Parlàvem de mainada, de jovent, d'adolescents que s'ho passen en silenci. No sé si des de casa podem detectar, ens pots donar alguns tips per detectar si és que alguna cosa està fallant amb els nostres fills o filles, Josep.
Sí que hi ha elements d'acció, per exemple, quan hi ha silencis que abans no es produïen, quan eviten anar en alguns llocs o sortir sol de casa, quan comencen a parlar que l'escola no se sent bé. És a dir, tots aquests elements poden ajudar a detectar que hi ha alguna situació o que està passant alguna cosa que realment doncs, fa que el noi o la noia estigui intranquil. Aleshores, els pares, clar, també se'ls caldria donar-los pautes o criteris per poder detectar, eh? I no sempre es donen. Però sí que aquests elements, sobretot aquests elements de dir, ui, abans no deia res, anava a l'escola, feia coses normal i corrents, i ara de cop i volta comença a dir que em trobo malament, que em fa mal la panxa, o les noies moltes vegades tenen tres vegades la regla durant el mes. Això, aquests casos són reals que m'han passat, eh? Però, clar, tots aquests elements de formes o pautes de conducta que són diferents de les que feia fins fa poc, doncs són símptomes d'alerta que ens haurien de fer pensar que potser darrere hi ha algun element d'assetjament.
Tolerància zero, no deixar passar res i atacar-ho des del primer moment a la mínima sospita que tinguem, i sobretot aquesta bona relació que hi hagi entre el centre educatiu i les famílies, no?, per atacar-ho, com dèiem, des del primer moment, no?, per evitar que vagi a més, eh?
Sí, sí, aquí la coordinació família-escola és fonamental. Avui en dia, per sort, ja t'he dit que molts centres, la majoria, ja estan preparats i tenen els protocols que són fàcils d'activar, i les famílies han de jugar un paper actiu. No pot ser que no tot vagi a parar en el centre educatiu, evidentment. Perquè, com t'acabo de dir, moltes vegades aquests temes també tenen un cert origen en l'entorn familiar. Per tant, la coordinació esdevé essencial, i sobretot en el cas de les víctimes.
Mm-hmm. El Departament d'Educació posa a disposició de centres, de famílies, d'alumnes, una unitat, la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, es diu la USAP. Hi ha un telèfon al que es pot trucar, és el 900-923-098, 900-923-098. Està format per un equip de psicòlegs, educadors, treballadors socials i juristes. També hi ha un correu electrònic que és usab.educació.gencat.cat. usab.educació@gencat.cat. Josep Basart, professor jubilat, titular del Centre Psicopedagògic CEPIAM a Calella. Gràcies, Josep, per atendre'ns. Bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, i esperem que aquest problema, mica en mica, es vagi posant solució.